bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte, a partir de 5:45 de la tarda, Baxi Manresa, Joventut Badalona. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Lliure, amb Pilar Gonyi.
Benvinguts a aquesta tertúlia de dilluns 13 de gener, tertúlia 67 de la 26a temporada. El 2021, el Ministeri d'Educació de l'executiu de Pedro Sánchez va redissenyar el programa formatiu de l'assignatura d'Història d'Espanya impartida de forma obligatòria segon de batxillerat als instituts, posant fi als continguts proposats per l'exministre del Partit Popular, José Antonio Bert. Els nous continguts es van implantar en el curs 23-24 abordant temàtiques com la diversitat identitària dels sentiments nacionals o la influència de les ideologies polítiques i religioses en l'evolució de l'Estat. Tot i aquests canvis acadèmics, molts professionals de l'educació asseguren que la memòria democràtica continua sent una assignatura pendent als instituts. L'escassa presència de les conseqüències de la repressió franquista, el paper de l'Església en la dictadura o els càstigs que s'imposaven brillen per la seva absència, per la qual cosa molts experts argumenten que els nous continguts són insuficients. Ricardo Muñoz pertany al conjunt de joves que ha hagut de viure amb insatisfacció, amb desafecció política, i ha vist com en resposta hi ha hagut un auge de la dreta entre la joventut. El membre de l'Associació de Memòria Històrica, entrevistat per la cadena SER, considera que estem vivint un punt d'inflexió històric com una dreta d'odi que està molt coordinada i que sap què fa de manera internacional. Una dreta de l'odi en la que la discussió pública que estem mantenint no es fa en fòrums que siguin neutrals o els espais de debat. La lluita per la memòria històrica continua, però podria diluir-se en la immensitat si no ho cuidem. Sí que podem dir que a Catalunya Memòria Històrica, memòria.cat, nascuda a Manresa, ha fet una gran feina, ha tingut una gran lluita, i que, a més, els instituts, com a mínim de Manresa, tot el tema de l'època de la Guerra Civil Espanyola i també de la Segona Guerra Mundial i el paper que van tenir els catalans a la Segona Guerra Mundial confinats en camps d'extermini. De tot això sí que se'n parla molt i també doncs s'estudia i es treballa, però a pocs llocs es té en compte, i en aquest cas a nivell d'Espanya i a nivell en gran de Catalunya també la feina no està massa ben feta. Obrim la nostra barra lliure i avui volem parlar d'un tema que no sé si els llibres d'història ja n'estan parlant, diria que encara no se'n parla. És tot el que ha viscut i està vivint encara Síria. Per això hem volgut convidar el Joan Babeli, ell és de Síria, benvingut.
Moltes
Portes
gràcies.
Portes molts anys a Catalunya.
44 anys. 45 ja.
45. Però tu ja vas viure la primera problemàtica quan vas haver de fugir d'aquest país, la teva família que van haver de fugir, i també ara és que jo crec que no ens acaben de donar les notícies ben bé com són i estem amb aquesta problemàtica de què està passant, com està passant, què s'està vivint. Potser les imatges que ens han arribat més impactants han estat les de la presó, el que hi havia i segueix havent en aquesta presó, que això és bestial. O sigui, jo després dels camps d'extermini nazi és el més bèstia que he vist, i tu dius que encara és corregit i augmentat. En parlarem en aquesta tertúlia. Eduard, benvingut, gràcies per ser aquí. Gaspar, benvingut. Hola, Gemma, gràcies per acompanyar-nos. I bé, a l'Eduard Cansar una miqueta molt de tot el tema de la memòria històrica. És cert això que dic, que sembla que als instituts no s'acaba d'explicar massa bé, no?
Bé, la veritat és que no estic massa al corrent com estan les coses a l'institut, però el que sí que detecto en general, i no només nanos joves, sinó hi ha gent bastant grandets, és desconeixement d'un passat que alguns vam arribar a viure, sobretot a l'època final del franquisme, i que sembla que ningú se n'en recorda ja de què va passar aquells 40 anys i totes les conseqüències que va tenir allò i com en teníem de ganes de sortir allò d'aquella situació a la nostra generació, i sembla que tot aquell esforç que va ser important per sortir-ne, doncs ara s'ha oblidat, no? I més enllà de tot el que s'ha oblidat de la postguerra i de la guerra civil pròpiament dit.
Ara aquests dies, no sé si l'heu vista, però ja es pot veure, i es veia al cine, i ara es pot veure a Movistar Plus la pel·lícula 47, que és la història d'aquest autobús que van aconseguir, el Manolo Vital va aconseguir pujar a Torre Baró, com es va crear el barri de Torre Baró, aquelles persones que en una nit construïen cases, en una nit, com els tractava la policia, com els van tractar després els ajuntaments. Allò va ser brutal, aquesta gent, la lluita que van tenir. A mi m'ha fet gràcia perquè el Manolo Vital era un home d'associacions de veïns i de comissions obreres, i era molt amic d'una gran persona del moviment de les associacions de veïns de Manresa, del Josep Rueda, i jo l'havia conegut, en aquest senyor, i realment era un home d'aquells de lluitador. El coneixies, el Manuel Vital?
Sí, coneixia, sí que el coneixia. Doncs, lluitador de molt de fermesa,
exacte,
brutal.
L'Eduard Fernández fa un personatge, si no l'heu vist us la recomano, aquesta pel·lícula, és la número 1 pels Premis Goya d'aquest any, i clar, aleshores et dones compte d'aquella policia repressiva, de la por que tenia la gent fins i tot de sortir al carrer dels Grisos, exacte. L'actor que fa del personatge dels Grisos ho fa impecablement bé, però tot allò la gent d'avui en dia no ho han viscut. Van veure un dia, a l'1 d'octubre, van veure com les gastaven, i era una versió light del que s'havia viscut, i jo trobo falta això, de que se segueix explicant amb més fermesa aquells 40 anys de franquisme, el que es va viure, el que es va passar, tot això, com molt bé deies, Eduard, sembla que ara ho passem una miqueta així de puntetes, i tampoc fa falta explicar-ho, no, que és el que van viure els nostres avis i per a molts nanos els seus besavis. I Barcelona, tu sí que deus conèixer el barri de Torre Baró.
Sí, la veritat és que quan parles dels Grisos, jo no sé, però jo els veia gegants. Sí, la veritat, a més que anaven a cavall amb les porres allà i ho fuia, home, era impressionant. És cert això que has dit, que feien por.
Sí.
Era així.
I les tocineres també, que eren els autobusos, que deien tocineres, que sortien disparats d'allà dintre a repartir bufetades. Jo ho vaig viure molt perquè vivia aquella època, tenia 18-20 anys, vivia a l'Eixample, al costat de Sant Josep Oriol. Sant Josep Oriol era una parròquia on el rector deixava fer-hi reunions a vegades clandestines, a vegades eren, acabaven en manifestacions, i els veien passar per davant de carrer, davant del balcó de casa, la gent que sortien en manifestació de Sant Josep Oriol, i després venien els grisos i podien veure com funcionava tot allò. Jo ho vaig viure molt a fons, perquè jo treballava en una impremta a Sant Josep Oriol. El mossèn aquest era un mossèn antifranquista que va morir molt jove, va morir als 55 anys, i jo de jove treballava a la parròquia, en una impremta parroquial que feia propaganda per les associacions de veïns, per les parròquies, diferent tipus de documentació, i a la nit feien propaganda clandestina per tots els partits polítics, des de la més extrema esquerra fins a la gent de dretes. I allà jo personalment em vaig polititzar. I
no van enganxar mai?
Bueno, aquest és, o sigui, el cos, amb aquella edat que jo tenia, em cridava anar a les manifestacions, però no hi podia anar, perquè és clar, no solament m'arriscava jo, sinó que arriscava tot el que hi havia darrere del que jo treballava. Nosaltres estàvem fins a les 4 de la matinia del matinada, fèiem propaganda, treballàvem pels partits polítics, i era una cosa molt curiosa. Estàvem en una sala, perquè aquest mossèn havia muntat l'impremta perquè el seu germà era impressor, i ell va muntar això una mica per ajudar a la causa, per dir-ho antifranquista, i a l'altra banda del mur que separava la parròquia i l'edifici del costat hi havia el diari i la impremta de la Solidaritat Nacional.
Carai.
De la Falange.
La Soli.
Sí, fent un forat a la paret ens véssim vist. Curiosament van passar tot el franquisme i el postfranquisme, perquè això no es va acabar només amb la mort de Franco l'any 75, sinó que el 76 va ser molt dur, va ser les grans manifestacions aquelles que hi ha, aquelles fotografies que heu vist de tot arreu, que surten els grisos, que tot arreu han corregut, aquelles fotografies jo en guardo còpies encara perquè les vam imprimir nosaltres. I a l'edifici aquest del costat hi havia la Solidaritat Nacional, i és curiós perquè van passar tots aquells anys en bona relació entre el director del diari i el rector de la parròquia.
Que fort.
Van viure bastant intensament aquells anys, sí.
Déu-n'hi-do.
Per això, quan veus que l'extrema dreta està creixent, els que som d'aquesta generació, que érem molt joves però ja ho van viure, ens posen els pèls de punta, i en part tot això passa precisament per falta de coneixement del que va ser, del que és aquesta gent que es pensen que ho solucionaran tot decidint les coses per ells mateixos sense consultar ningú, i el que generen són encara més problemes.
Sí, senyor. Joan.
A mi me preocupa la propaganda que s'estan utilitzant des de la, diguem-ne, la manipulació de la Guerra Civil Espanyola. Llavors, donar positivitzar un procés que ha passat al franquisme, me preocupa moltíssim, vol dir no mai fas net la història, la memòria històrica. I aquesta manipulació, a més, amb un adoctrinament amb tots els jovents de la resta d'Espanya, incloent-hi una part molt important a Catalunya, i fins a tot la gent que vol defensar això amb les familiars, per exemple, amb els avis d'Artés, quan parlo de Marrem i els 15 persones que l'han matat a l'any 40, és a dir, gairebé ningú se recorda, ningú diu les víctimes com han passat malament. Però el que me preocupa també, el que eren falangistes, han passat a ser cuberos immediatament per causa de la injustícia social que ha passat en aquest moment. A Catalunya, a Espanya, la Guerra Civil, jo faig un símil, 760.000 persones han mort amb les armes que existien en aquest moment, és a dir, eren recursos molt limitats amb l'actual comparat. Per tant, jo diria, és molt important recordar que aquí va haver una guerra civil, va haver un enfrontament de gent que creu en Déu i gent que no creien en Déu, perquè el subsol era ideològic de veritat, i a part d'això l'economia que està en les mans de recursos d'uns quants, i això que gairebé no ha existit. Per tant, jo de vegades no sóc partidari que treguin els monuments franquistes, però s'hauria de dir per què eren aquest monument. S'ha de recordar permanentment els nets, els bisnets, perquè si no tornaria a caure el mateix. I les guerres civils no es netegen fins a 100 anys. És a dir, ha passat del 40, ara ja tenim gairebé 80 anys, però no s'ha fet net. No s'ha fet fins ara.
És que l'amnistia va ser per ells.
Sí.
Per els policies, per les policies.
Clar, va ser per cotxins, perquè els maltractaven. La veritat diu, no, us perdonem a vosaltres, és mentida. Va ser per ells, i per això estem com estem. I per això quan va arribar la Constitució, com anaven, que feia respecte a tot, vas dir, ostres, això és molt. Però en aquell moment, que per cert, hi ha moltes interpretacions de la Constitució que estaven obertes i s'interpreta com volen, els franquistes, actualment, les interpretacions de la justícia van per aquí.
Han cremat molts documents que justifiquin lo que les tortures que han feien. No existeix aquestes tortures. Existia una manipulació i un sadisme dels grisos en aquest moment que ja no només era dictador, no, disfrutaven torturant a la gent. I això quan de vegades la gent o els policies o el sistema entra en un sistema de repressiu, ja dona igual matar un, o 100, o 50, o 1.000, perquè ja forma part de la teva vida, perquè cobres per això. I això és el problema de fondo. Viu matant, és a dir, el teu recurs és de matar, és a dir, guanyes la vida matant. I això jo crec que aquesta gent, fins que no mori l'últim, no sabrem absolutament res d'aquesta gent.
Ni que es mori l'últim, això que dius dels 100 anys, sí. Jo discrepo, perquè crec que una guerra fraternal com hi va haver-hi, que entre germans, el que va passar a la Guerra Civil Espanyola, que jo no s'hi ha passat gaires vegades, perquè estaven enfrontant un germà amb un altre, Vull dir, un estava amb un cantó i l'altre estava amb un altre. Una guerra així ha deixat allò que deia Machado de les dues Espanyes.
Sí, sí.
Això jo no crec que ni amb 100 anys es pugui rebatre ni curar, no sé, tu, Eduard, no sé com ho veus.
Jo l'he dit com una estimació, perquè, evidentment, perquè si treballem culturalment i fer, per exemple, a Alemanya, jo he estat a Alemanya ja amb els familiars, no pot, si estàs dient Hitler que ha hecho, no, calla, no diguis res, no pot dir la paraula Hitler, està prohibit que pugui dir Hitler que ha existit. També, tampoc, jo no comparto amb això, comparteixo, però s'ha de dir, ha estat gent malament, han fet mal, i s'ha de recordar això permanentment, perquè si no tornem a caure en el mateix, perquè la gent s'oblida, oh, no passa res, torna. La història repeteix el mateix, és un cicle viciós, i això és el que no pot existir.
I per què no poden dir la paraula Hitler? Quin problema o quina...
Bueno.
Ha estat un sistema, llavors, és a dir, si borren de la memòria que no ha existit Hitler, llavors Alemanya ja és nova. Això no és veritat, perquè...
Carregar-se part d'una realitat històrica.
És el que està passant a Espanya, també. És el mateix, però en una altra forma, però està el mateix. Està passant el mateix, però amb una altra... El sistema, la gent que dicten l'adoctrinament a nivell ideològic, està molt organitzat per fer les coses, i són acadèmics, no són de celebrat. Són gent molt preparada del sistema per poder difondre i fer, i amb uns mitjans més forts del que pensem. Avui surt l'escàndalo com han penetrat la policia com a nòvia, com a dona, i és a dir, un policia deposita la seva vida eternament per poder només captar informació, has de veure quin tipus d'ideologia que té aquestes persones.
Bueno, no, hi ha tot això, la memòria històrica, hi ha moltes perspectives, la memòria històrica és importantíssima, perquè clar, per exemple, la meva generació el coneixement ja el teníem a casa. O sigui, el meu pare va ser un soldat republicà i va tenir que fugir, per tant, tota aquesta experiència la van viure perquè ens ho explicava, lògicament. Ara, clar, ara, si no s'explica a les escoles, les famílies això ja no ho poden explicar, perquè és una història passada que pràcticament ja no queda ningú. I, per tant, per això és molt important. I l'altre tema molt important és la recuperació dels familiars desapareguts, que encara això està en marxa i se n'ha fet molta feina, però se n'ha de fer molta més. Però també vull dir una cosa que potser no queda massa bé, però és també... A Catalunya, tot aquest tema, sobretot de la Guerra Civil, també hi ha una perspectiva diferent, perquè aquí vam patir les violències de l'extrema esquerra, diguéssim, dels anarquistes i de certs grups comunistes.
L'inici de la guerra.
I sobretot, em sembla que era l'any 34, els fets del 34, que es van matar comunistes i anarquistes a tot Catalunya, sobretot a Barcelona, no?
I maçons, també.
I què va passar? Doncs va passar que, per exemple, el meu poble, Calders, doncs els anarquistes van afusellar l'alcalde i el secretari. Per què? Perquè eren de dretes, eren de la Lliga Regionalista, no? Bueno, i com això, moltes coses. Per tant, la perspectiva també d'alguna gent, de bona part de la gent, sobretot del món rural català, és que l'hora de fer memòria històrica. També s'ha de fer memòria dels altres. El que passa, la diferència està en que la gent que d'alguna manera va tenir vinculació al règim, aquesta memòria històrica ja és coneguda i se'ls va fer molts homenatges. A tots els pobles hi havia l'inscripció de tots els que avui havien mort del bando nacional, del movimiento, no? Però tot i amb això penso que per fer justícia i fer-ho bé també s'ha de tenir en compte aquestes morts injustes que van haver-hi en el món, sobretot a la rereguarda, i tot com va acabar, perquè mentre molta gent estava defensant el front de l'Ebre, els comunistes i anarquistes, no dic comunistes perquè era així, no perquè hi tingui res a favor ni en contra, doncs s'estaven matant i per tant ajudant a que el Franco prosperés, perquè clar, tot el que passava a la rereguarda tenia una afectació directa al camp de batalla, i això és molt trist, va anar així. I però quan es fa memòria històrica s'ha de fer memòria històrica de tot el que ens agrada i del que no ens agrada.
És el més difícil, sí. Això. Sí, sí. Escolta'm una cosa, Joan, podríem fer un paral·lelisme del que va passar aquí al nostre país amb el que està vivint actualment Síria, o ha sigut molt més gruixut?
És molt més gruixut i molt més potent. El que jo he estudiat de la Guerra Civil Espanyola, evidentment amb els grisos i això, hi havia gent, evidentment amb un poder econòmic molt important, però eren clients o anaven allà en el poder de nom de Déu. Franco per això ha restaurat el seu poder per això. I gent, diguem-ne, que eren liberals, progressistes, no dic ateus, o potser diguem-ne que són aconfessionals. Llavors havien dues ideologies, per això les famílies, gent creia que no creien, s'han enfrontat entre la mateixa família. Al cas de Síria tenim un cas molt més important. Gent creu en diverses religions, sobretot la mateixa religió té moltes doctrines i moltes escoles. Per exemple, tenim el del cristianisme, 17 tipus de cristians a Síria. De musulmans pot arribar gairebé uns 68 a 70 derivacions. Més tenim els jueus, tenim gairebé uns 4 tipus de jueus. Més, diguem-ne, com una part dels kurds que eren, diguem-ne, dels Illuminatis, que està al seu temple on estan actualment a Raqqa i al nord-oest de Síria. Llavors, aquest enfrontament era un barrejat amb el poder de burgesia, amb el poder econòmic, més la geoestratègia, la intervenció dels països exteriors, tant a nivell dels Estats Units com a Rússia, Iran en especial, i en particular Israel també no ha fet mai la seva frontera garantitzada, i tot això llavors l'han comprat bandos de països exteriors i pagat per milícies, més 78 milícies de l'exterior han vingut allà amb salariat per poder fer aflorir o garantir el govern de l'Assad, i tot aquest boti-boti amb un mosaic negatiu. Existia un mosaic molt positiu a Síria, no tenim cap problema, però això per garantir un poder governant que ha utilitzat la minoria agrupada per governar la majoria. I tota aquesta minoria no arriba ni al 37% governant el resta del país. Què ha passat això? Per exemple, el meu pare van nacionalitzar-lo l'any 69, que nosaltres érem fabricant de textil. És a dir, han invertit la gent que tenia poder adquisitiu i burgesia, l'han empobrit per la força militar i han creat els pagesos, perquè estaven gairebé la part rural tenia infraestructura bèssima. Llavors aquest, vosaltres esteu així per la culpa dels altres. Llavors han anat apoderant i entrant en l'exèrcit d'una manera molt progressiva, fins a tot han dominat tot l'exèrcit. Però el que passa al país, o al govern que estava instaurat en aquest moment a l'any 70, ja governava de l'any 64, no sabia crear, ha anat vivint de lo que estava creat de l'any 47 a partir de la marxa de França, de l'independència de Síria, del 1947, el 17 de març. A partir d'aquest moment, llavors, l'Estat no generava economia, i quan no generava economia, per això la interpretació, la caiguda tan forta que ha caigut, perquè un soldat de 480.000 soldats només menjava un patat al dia. Una patata al dia. Llavors el govern al final ha tingut que recórrer a la droga per vendre la droga a tots els països, i no tenia recursos propis i no tenia recursos perquè no creava, i com no creava, llavors la interpretació més lògica, 35.000 mercenaris, ara ja són el que governen, que entraven en motos, governaven a 480.000 soldats, més les forces d'Iran, més les forces de... Encara un misteri, no sabem, però jo puc imaginar, havia un acompanyament militar discret d'Estats Units a través de Turquia, i això el que ha fet instaurar el govern d'una manera gairebé amb víctimes mínimes. I quan surt la realitat, aquests soldats que l'estan agafant tenen gravat amb els seus telèfonos com ho mataven, com ho torturaven i com ho feien el sadisme per poder justificar amb els superiors per cobrar. Perquè són, encara queden 15.000 mercenaris, no poden tornar als països d'origen, perquè si tornen l'agafaran. Tenen gent de Corea, d'Afganistan, d'Iran, tenen gent de Rússia, és a dir, 78 faccions que estan operant vivien matant. És a dir, el seu salari vivien matant. Què ha passat aquí? Llavors, això encara jo crec no està acabat, jo crec que és molt feble, qualsevol moment, si aquesta gent torna a tenir l'apoyo o reactiven internacionalment, perquè encara jo no me fio, Iran, que ha de tenir diguem-ne bosses de mercenaris dormides, qualsevol moment poden despertar. Per tant, la cosa no crec que sigui segura i qualsevol pot reactivar. Estem parlant d'un milió i mig de morts, però el més sàdic que jo he vist a través d'un vídeo, agafaven, després de matar les persones, lo posaven en una pressa de cotxes, lo compactaven, le barrejaven amb cal, i una vegada acabat li passaven amb una màquina, diguem-ne, feien carn picada i lo feien abono a la terra. Això jo diria, no l'he vist ni amb cap, ni Stalin, ni Mussolini, ni Hitler, perquè això és no, ja, les persones no vol saber que han mort, és que impossible,
desapareixien
totalment. Per tant, una maquinària ha estat tan sofisticada per desaparèixer la gent. Què passarà ara? Jo diria, tothom està donant l'apoyo per poder restaurar, perquè Síria ha de ser és la garantia de tot Orient Mitjà. Si això torna a explotar, serà una bomba de rellotgeria i pot fer mal a tota la zona. I Israel, jo crec que molts amics jueus que parlem amb ells, no poden continuar discriminant, perquè al final, quan més empobreix la zona, més aquests jovents són una kamikazes de la zona. I llavors, és que aquí hi ha molta cosa que s'ha de fer. Trump, jo no sé si el dia 20 farà la pau tal com ha dit, ell vol que surti les bases russes, les tres bases que estan allà, a canvi de donar-li diguem-ne un tros d'Ucraïna a Rússia. Tot això jo diria estar per veure quina geoestratègia que està passant.
Però ara mateix qui mana a Síria?
Mana Ahmad Shara, que el conegut pel Golani, que eren una facció d'Al-Qaeda. Va ser el Golani que va ser, diguem-ne, en el cridat o del senyor de Daesh, el Baghdadi, en seu moment. Per cert, estava creat inclús per la senyora Hillary Clinton. I totalment. I estava, inclús ha sortit documentat, tot Daesh ha estat finançada per una empresa, jo no diré nom per no tenir, però una empresa molt potenta, i llavors le finançava, i una empresa francesa. I a partir d'aquest moment ell ha quedat a la meitat dels diners, però això ha fet un mini país a Idlib, i ha fet el Ministeri d'Educació de l'altre, i va tenir la seva universitat. Ara s'està desvinculant, o ha desvinculat fa 3-4 anys, però és igual, el passat ja diu que era d'Al-Qaeda. Però també jo diria, per poder penetrar i guanyar un govern com...
Però és ideològicament d'Al-Qaeda?
Era d'Al-Qaeda. Era d'Al-Qaeda, ideològicament.
Per tant, però, és un extremista islàmic.
Però era... A veure, el passat no coneixem de veritat. El passat, però diem el que diu, però ara, jo ara tinc a parlar el que diu a nivell de mitjans de comunicació, les seves converses, inclús els vídeos que envia, parla de fer una carta magna a partir del mes de març, la Constitució d'aquí 4 anys, i llavors, evidentment, no és fàcil, perquè els drusos, ningú ha deixat les armes ara del moment. Drusos no deixen les armes, els kurds no deixen les armes, alauites tenen les armes allà a la costa, molt. Per tant, no té fàcil. Jo crec que aquí necessita un suport de cascos blaus, però molt ràpidament van instaurar un diàleg siri-siri, tant a nivell europeu, tant a nivell interior de l'altre. I aquesta Constitució jo crec no pot trigar 4 anys. I ha d'haver-hi un exèrcit nacional. La paraula laïcisme no sona bé al món sirià, perquè hem de dir un instaurar un govern civil, perquè quan diu laïcista vol dir no creuen en Déu, i quan allà tu parles que no creus en Déu, ja immediatament es rebuig. Hem de parlar de fer un govern civil. Un govern civil és el mateix, diguem-ne, laïcisme l'entès a nivell occidental, perquè garanteix totes les minories, totes les religions, bueno, totes les persones són siris. Tu és religiós, a casa teva, cristià, tu és musulmà, tu és curt o l'altre, a casa teva. Però a nivell nacional ja ho era així. És que ja era gairebé això fa 70-80 anys, ja era així. Durant milers d'anys no tenim cap problema, però l'han plantat l'odi racial. Bueno, no són racial, l'odi ideològic, religiós, ha estat plantat, ha estat adoctrinat. Ha estat adoctrinat pel pare d'ell. És l'única manera que tenia per garantir, per governar. Ara he dit la part negativa. Jo estic esperançat com a siri, perquè jo parlo amb la meva germana, parlo amb la meva família.
Viu allà la teva germana?
Viu allà, diu que no, estem estables. Hi ha molta propaganda per poder fracassar aquest govern. Molta propaganda dels altres, li ho fan per internet, criminalitzar-lo, dir-li que, diguem-ne, que és extremista. Si jo crec que ara del moment, si això no funciona, jo crec que Síria serà dividida en 4 o 5 països ja. I per això jo sóc amb dol que fragmenti Síria més el que està fragmentada, perquè el 1918, abans del 18, Síria era la meitat de Turquia, fins al Sinaí, el Líban, Jordània. Jo no estic dient cridar això, perquè l'han anat dividint.
Però el que dius, jo des de fora, la impressió que fa és que dues potències com Turquia i Israel estaven esperant aquesta situació per menjar-se tot, per dominar tota aquesta zona.
Per què? Perquè hi ha molt matèria prima. Síria és de les terres rares.
Bueno, no, per estem això, però que ells, que són les potències que estaven esperant una situació de crisi d'aquesta per dominar.
A veure, Estats Units està on està el petroli a través d'això. Le venen directament a Xina el petroli que surt de la zona kurda. Els russos estan allà on el 15% de la reserva mundial del gas. Les seves passes no marxaran fàcilment. Més que tenim el que és el mercuri vermell, més el fosfato, més el uranium que està en el desert de Síria, per matèria natural, també lo treuen.
És a dir, i la gent vivim miserablement.
És el que anava a dir-te jo, t'anava a dir això exactament. Vull dir, és que clar, vivint allà, com té germana o altres familiars o coneguts, quina sensació tenen allà?
Jo li enviava diners per menjar. És a dir, ha arribat el moment, envies diners per menjar, no podien. I moltes vegades, tampoc, perquè si tens diners, no n'hi ha menjar.
No hi ha menjar.
Ell ha fet, hi ha un refrany, diu, si tu fes passar ganes al teu gos, et seguirà. És a dir, traduint més o menys. I si fa passar ganes al poble, el poble claudicarà. I és el que ha passat. El poble s'ha anul·lat. Anul·lat al 100%. L'època franquista ha passat això a l'any 40. I diguem-ne, va haver-hi una mancança. Hi ha gent, recordo, el meu sogre parlaven que menjava rates, perquè no tenien per menjar rates. Menjava rates, i amunt de l'arròs han trobat dents de rates, perquè la mare l'altre diu calla i menja. És a dir, amb tot aquest procés de les guerres sempre hi ha víctimes.
Ui, tant.
I la millor manera per dominar la gent és la fam. A Manresa, per exemple, la guerra civil que l'han acollit, va haver-hi un pressupost 200.000 pessetes. Crec que l'Ajuntament de Manresa van acollir el refugiat més important de la Guerra Civil, sota allà on està, allà de la plaça Sant Domènec. Han agafat a molta gent, però clar, perquè havia solidaritat, gent que podien, gent que no podien. Jo crec que aquí internacionalment ha d'haver-hi una crida. Jo, des d'Estels de la Mediterrània, estic amb la comunitat jueva, estem intentant convertir Barcelona capital de concòrdia. Què vol dir això? Estem fent un diàleg. Primer hem fet diàleg interreligiós, tant hem fet amb els tibetans, amb els budistes, amb els jueus, amb els ara farem de Catalunya Cristiana el mes de febrer, perdona, serà en març. Llavors crea aquest nucli de concòrdia, perquè jo crec que des d'aquí Barcelona es pot convertir capital de la pau, perquè ha patit la guerra civil des de Montjuïc, hi ha un simbolisme, i a partir d'allà crea una sinergia, que hi hagi una mediació per postguerra. I ja la guerra civil espanyola pot aportar molt, malgrat que hi ha molta gent que diu que no l'agrada, però a mi jo tinc que ser pràctic.
Però escolta una cosa, Joan, a veure, tu ho enfoques com un problema religiós, jo el veig com un problema econòmic. I, no sé, m'ho miro des de fora, però el gran problema és això, no? El gas... Tanta força té la religió a Síria?
El motor... Sí. De mobilitat econòmica, perquè la gent quan vol parlar d'economia queda molt malament. Haurien d'agrupar sota una ideologia, però estic d'acord totalment amb el que acaba de dir vostè. El motor és dinero, tot és dinero. Però tot aquest grup que estan agrupat necessita, bueno, a més alguns estaven finançats de l'exterior per extreure això d'una manera més barata, però el tema és econòmic de fons, però cada un tenia la seva parcel·la ideològica per dir jo existeixo, i hem de lluitar contra això. Per això, diguem-ne, si jo intento a nivell ideològic que la fe, la religió, és casa teva, i l'Estat ha de ser laic, l'Estat ha de ser per tothom, i per construir l'Estat, ara, el sistema, una cosa és el govern i una altra cosa és l'Estat. Ara estic parlant de l'Estat.
Sí.
L'Estat està enfonsat, no existeix. Perquè l'Estat quin és? Els funcionaris que estan allà cuiden...
Aquesta visió teva és molt europea, molt de la Revolució Francesa, no? De la laïcitat.
Però tot estat necessita...
I allà aquest concepte és bastant difícil que ningú el compri.
No n'hi ha ningú que... No n'hi ha cap estat que no tingui els seus funcionaris.
Sí, home, és evident. I ojalà Síria sigui un estat muntat a partir d'un concepte social i laic.
Però... És que s'ha de ser, però allà sí, la paraula laic no s'entén, s'ha de ser a nivell civil, la paraula civil.
D'acord, doncs diguem-li civil.
Civil.
A mi encara hi ha una cosa que no em queda clara, qui lluita contra qui? És a dir, de tot plegat que m'has explicat...
Poti.
Perquè poti, clar, poti. Qui, o sigui, exactament contra qui lluita un i qui contra lluita l'altre, perquè hi ha tanta barreja per lo que comenta, que se'm fa estar difícil, jo que no hi estic tan implicada i tan posada... amb el tema, d'entendre-ho a nivell més bàsic, és a dir, allà dintre o allà dins d'aquesta guerra que estan visquent els que estan a dintre, és a dir, com ho veuen, com ho perceben això, és a dir, perquè a vegades quan tu lluites contra algú o algú tens l'enemic, per ficar-li un nom, que són són aquells, o contra qui vas, o la religió, o l'economia, tal. Però per el que estem dient aquí hi ha una mà de gent, una mà d'interessos, que jo penso aquí...
A Catalunya, el procés, jo ara torno, però sí. El procés, perquè l'he viscut el procés de la AZ, tant en treballant com implicant a nivell polític. Jo li deia, si no es posen d'acord totes les forces, això no funcionarà. Per tant, la seguretat interna del país, el convenciment intern, l'acord intern ha de ser sobirà. Ha de ser sobirà. Si només que hi ha una flaca de discordància, això fracassarà. I és el que ha passat.
El que ha passat.
El mateix que passa a Síria. Primer s'ha d'assegurar l'enteniment intern, perquè la força sempre és de l'interior. Quan ve la força exterior entri, serà minsa si les coses estan convençudes a nivell intern, i això intern encara no està. Jo crec que primer s'hauria de desarmar tothom entregui les seves armes, però han de fer exèrcit regular dels nous. Clar, és una feina difícil, però s'ha de fer, perquè si no el caos serà servit, i si el caos està servit mai es torna a recuperar, perquè el que s'ha plantat, parlàvem abans de 100 anys, jo diria, he calculat, a Síria a 100 anys voldria ser un país normal, però si això continua així n'hi ha 200 anys.
El curiós és que això ho hagi de liderar els que de fet han liderat tota la revolta aquesta, que és un grup islamista radical, I això és el que a mi em sorprèn. A no ser que aquest senyor, que no recordo com se diu, que és
president... Això era el Golan.
A no ser que sigui d'Al-Qaeda per una qüestió estratègica.
Evidentment, aquesta és la meitat del diner és d'Al-Qaeda.
Ah, si és un tema que és d'Al-Qaeda per una sèrie de motius estratègics o econòmics, aquest senyor potser ho pot fer, això. Perquè l'única solució és fer un estat federal, per dir-ho d'alguna manera, però federal ideològicament parlant, no només territorialment.
Perquè darrere d'aquest senyor... aquí hi ha americans, russos, xinesos...
Jo ara parlo d'intuïció. Aparentment està Turquia, però Turquia no té aquesta força.
No.
Perquè, segons la meva germana, quan estan entrant, havia un acompanyament d'avions, acompanyaven aquest... Entraven en motos, eh? Entraven en motos i metralleta. Com és de quan hi ha un tanque o un altre? Havia una cobertura d'avions, de drons... que fins que cada passaven, si algú intentava atacar, amb el dron s'atacaven. Jo ara parlo d'intuïció. Jo crec Xina, tant Xina com voldria ser, bueno, Estats Units segur, estan d'una manera implicades de darrere d'això. I l'han posat Turquia, diu, va, tu fes la feina i de darrere, a nivell geoestratègic, això no sabrem mai la veritat quin és. És molt difícil. Però jo crec... aquest govern serà transitori i jo estic segur ha d'haver-hi una vegada que si ell vol estimar el país ha de fer una feina i reiterar-se com a símbol. És l'única manera i hauria d'instaurar un govern jo deia més que federal de cantons de Suïssa, si podria ser. No. Perquè podria ser
la gent quan toca el poder no el deixa
bueno, ell ha parlat d'anys ell ha parlat d'uns anys determinats, sí. No? 3, 4, 5
de Síria?
Sí.
Podria ser 4 faccions perquè el que tenien els ex-alauites que tenien el poder econòmic de tota la vida i han desplomat la gent estan la part del mar Mediterrani, la part nord oest que està els turcs i kurds, sí. I beduïns que estan allà, i la part de lo que és a l'interior, Alep, fins a la frontera de Homs, passes fins a Damasc, allà els sunnites, i una part tocant allà, diguem-ne, Israel, és els drusos que estan per allà. Tothom ha anat ara contra els xiïtes, perquè han estat el causant, gairebé Hezbollah, que és el causant que ha anat també introduint unes matances bèsties. Per això, és a dir, és una reflexió. Des del 7 d'octubre, Hamas, quan ha atacat, és un puzzle, ha anat desapareixent molts actors en la zona. Diu que la gent no, però és que és fins a tot ha desaparegut la mà dreta del president siri. Però quin mata la gent allà dintre els seus palaus? Que llavors ha d'haver-hi algú aquí desconeixent, per això dic, la veritat no ho sabrem, però ell ha marxat amb el seu, diuen, si està viu, no sé si està viu o no el Bashar al-Assad, ha marxat amb 5 milions de dòlars amb el seu comptable i el seu fill, van anar amb un avió carregadíssim de milions. Rússia, tu saps més que jo, va robar l'or d'Espanya totalment. Per 4 duros lo maten les persones. No sé si està viu o no està viu. 5.000 milions de dòlars són molt atractius.
Mm-hmm. 5.000 milions.
5.000 milions de dòlars.
Has dit 5, no.
No, 5.000 milions. No, 5.000 milions l'ha portat amb el seu avió.
Bueno, i l'ha dit el seu secretari. La primera és que vull fer una rectificació, perquè la lluita a la que hem parlat abans de l'època de la guerra no era l'any 34, la guerra va començar el 36, sí. Era el 30, em sembla que era l'estiu del 37, però bueno, dit això, que era una rectificació, però no vull dir una cosa que és una animalada, en el 34 encara no havia començat la guerra. En relació a això de Síria ho veig molt complicat, perquè tenim ara, a més, que això ha passat en un moment en què l'expansionisme jueu està en marxa, després hi ha els turcs, que el que no deixaran és que tinguin ni una mica de poder els kurds, per una qüestió que tenen un problema intern, perquè a Turquia hi ha 25 milions de kurds. Vull dir,
el tema dels kurds és un problema originàriament iraní, turc, i després era aquí, i Síria eren 200.000, res més. És un problema menor.
Sí,
menor.
Però tenen força els kurds al nord de Síria.
No, però a partir de la guerra civil.
Bueno,
però ha anat conquerint, han anat conquerint.
Els turcs, això no els interessa. Els turcs també tenen el seu expansionisme cap al sud. Menys que el jueu poder, però hi és. Després hi ha el tema de l'Iran. I després hi ha el tema religiós de la lluita eterna entre sunnites i xiites, que també hi és aquí.
Sí, sí, sí.
O sigui que això, si no és amb uns paràmetres ideològics però de la revolució francesa...
Però darrere l'economia, eh?
Absolutament civils, és insolucionable.
Sí, senyor.
Perquè tots aquests estats estan en un procés d'expansió de lluites internes que els implica, a més, a controlar el territori.
I per tant, això t'he dit, jo tinc por que desaparegui Síria, perquè hi ha molts interessos de geoestratègics del voltant... Acabes de dir,
la volta de tota la zona.
Sí.
Però, a més, el trist... L'origen de totes les cultures de la zona és allà. És a dir, és la cuna de les civilitzacions. Sembla ser l'energia cósmica que, diguem-ne, el que ha creat les cultures poden acabar-ho amb ell.
El bressol de les civilitzacions és una miqueta més a l'Orient. No és així. Jo que entenc que és el teu país.
Estàs parlant de Babilònia...
Estic parlant de l'Iraq i de l'Iran.
Sí.
Sobretot de l'Iraq.
Bueno, sí. Perquè la meitat de l'Iraq era Síria.
Per tant, fixa't que en tot el món, perquè nosaltres també tenim els nostres problemes occidentals, a nivell de que s'està tornant a ideologies molt antigues i molt que semblava que s'havien superat, em refereixo concretament a temes d'extrema dreta, concretament, hem de tornar als valors, no dic a, als valors de la Revolució Francesa, als valors dels drets humans. I això s'està perdent, i s'està perdent al nord del que és la societat civil, cadascú a casa seva que resi com vulgui, que cadascú tingui la seva església, la seva mesquita o la seva sinagoga.
On puc firmar?
Però la societat, l'estat ha de ser civil.
Sí, sí.
I és l'única cosa que pot donar estabilitat.
Totalment.
I això tenen molt paper, si volen, els líders religiosos del món.
El teu permís et diré, els jutges d'Espanya tots són adoctrinats religiosament. I ara no ho diu, la majoria.
Escolta una cosa, i a mi em preocupa també el paper de les dones. Seguiran com estan fins ara, d'aquesta manera que no poden ni estudiar, ni poden pràcticament sortir al carrer, etcètera, etcètera. Ja sabem com les gasten aquests països.
Mira, la meva mare tocava l'oud, era música, no me recordo molt bé, que no existia aquest problema. Això ha estat importat. És a dir, l'estat islàmic iraní no s'ha fet, diguem-ne, la paraula anul·lar el mocador o digue-li el biqà, això no lo teníem a Síria, que ha estat implantat gairebé des de les forces, però sí, hi ha una discriminació molt potent ara cap a les dones i és molt preocupant. Les dones són la meitat de la societat. Si l'ignores, estàs plantant una ignorància brutal, i per això a mi el que em preocupa, aquests nanos que han sortit, estic parlant del 2011, ara estem al 2024, el que tenia 2 o 3 anys, aquest ja té 20 anys. Aquest ni ha estudiat, ni noies ni nois. No han anat a l'escola, no tenen formació. Em preocupa aquesta gent que ha estat al camp de refugiat i estan tant a Turquia, és a dir, per molt que diguin han estat molt humanistes, l'han tractat molt malament. A Bulgària, quan vas anar refugiat, anava al camió i trepitjaven la gent mentre s'estava creuant a les autopistes. És a dir, el dia que surti la veritat, és a dir, el tràfic d'òrgans que han estat allà amb gent que portava diners, però molt brutal, eh? I fins i tot ja han sortit algunes gravacions. El paper de la dona, jo diria, si volem una societat justa, la dona ha de tenir una formació privilegiada.
Però el que m'estàs dient, Joan, aquests que manen ara, o sigui, que no s'hi ha guanyat res, que segueixen igual que els anteriors en quant a les dones.
No han dit no. Hi ha la primera governant del Banc Central de Síria és d'una dona. És a dir, està posant dones, però està amb un aspecte mocador, islàmic, això, però estan. L'únic que ara ha passat aquí, la gent surt al carrer, ningú no diu res, està en més llibertat. Això sí, però abans no podies anar d'un lloc per l'altre has de pagar tasses. És com els barots aquí.
Què vol dir que no diu res? Que la gent no s'atreveix a dir res?
No, no, perquè abans... No, no, van circulant lliures, estan lliures al carrer. Vale, estan molt contents. És a dir, quan parles... No, no, estan, van d'un lloc a l'altre, d'una ciutat a una altra, ningú li diu res. Abans, és a dir, hauries de passar d'una ciutat a una altra o d'un barri a un altre, has de pagar tasses.
Sí.
És a dir, és que era brutal, era brutal. La corrupció que ha arribat a tenir a l'antic govern, és a dir, no té nom. És a dir, quan un país que és corrupte, la caiguda és imminent. I va haver-hi una corrupció. Jo diria, fins a tot, si has de treure el títol universitari, tu has de pagar, malgrat que ja s'ha aprovat. O fins a tot, et treuen sang, et treuen sang, et treuen... La corrupció era extrema, extremíssima, des del porter, des del policia, a l'únic que pobre aquest pagès, que no podia, aquest no era corrupte perquè no el podia. El sistema s'ha instaurat a divorar a l'altre.
Mare meva, quin horror.
No existeix un sistema així, eh? No
m'ho puc ni imaginar.
Ja me'n diràs que és el maco que posa ordre amb tot això.
Exacte.
No és
complicadíssim.
Així mateix, no, tal com ho presenta, jo
no és fàcil.
No és fàcil, no és fàcil. I no es veu gens viable tal com es presenta.
Escolta, i que existia aquesta presó, ho sabia?
Sí, sí. Només una presó compten gairebé 100.000 persones, Sadnaya, 100.000. Però el que han pogut comptar de números, gairebé estem parlant de 600.000 morts. Però hi ha famílies senceres que l'han matada,
clar, no són...
és que ningú pot clamar
res. No els pots comptabilitzar, clar.
No. I pobles sencers han desaparegut. Un pobles gairebé eren d'aquest 30-40.000 habitants, l'han liquidat tot, no existeix. No estan ni els edificis. No estan ni els edificis. I llavors, és que la meitat d'Alep, bueno, el 80%, perdó, d'Alep, està destruïda. Hama, estem parlant del 50%. És a dir, ara hi ha ciutats petites, no existeixen. Per tant, aquesta gent contemplem, perquè per això diuen, jo crec que estem parlant d'un 1,5 milió de morts, el doble de la Guerra Civil Espanyola.
Clar, quan tu parles d'aquests mercenaris, jo no sé si realment han existit o existeixen aquests mercenaris, o que es fa per desviar l'atenció perquè no vulguin acusar a la gent de Síria mateix. M'entens? Perquè diuen, home, és que ha sigut tan bèstia el que s'ha fet, que si diem que ho ha fet la gent de Síria, encara tenen més merder.
Has tocat un tema molt important. És a dir, havia complicitat de la pertinença o l'obediència tan brutal, és a dir, els mateixos sunnites, perquè eren, és que l'exèrcit eren sunnites, també participaven en la matança. No eren només els xiïtes.
Ja, ja.
Eren soldats d'allà, perquè ho feien sota ordres. Però per voler ells governar, aquesta gent havien aquests mercenaris que eren pagat, llavors ordenaven a l'exèrcit. És a dir, l'exèrcit era regular i venia un mercenari i ordenava, com aquest Wagner. Wagner ha participat molt a Síria, llavors, i fins i tot ha desaparegut a Síria. És a dir, si veieu, ha baixat de l'avió i a Síria l'han fet desaparèixer els russos. No ha desaparegut allà a Rússia. Evident...
Això, no ho sé, eh? Semblava que havia desaparegut amb un atemptat amb un avió a Rússia. No?
Bueno, els testimonis l'han fet baixar a Síria i a partir d'allà ha desaparegut. És a dir...
Aquí cada qual...
Sí, exacte.
Però ha participat l'exèrcit, ha participat, evidentment, i aquest mercenaris... El problema d'aquests mercenaris no poden tornar als seus països d'origen.
Home, clar.
Jo sempre, quan estudiem a la facultat, diu, les persones han de tenir sortida. Bueno. I si aquestes persones no tenen sortida, que sigui, ja ho sé que la justícia és primer, si aquest no tenen sortida, acabaran complicant el sistema.
Tu tens molta família ara mateix allà encara?
Sí, molta encara. Tinc molta fora, però estem parlant... Jo, per exemple, el meu pare té 64 nets. Imagina't només, diguem-ne... Sí, érem 13 germans, 3 han mort en la guerra, i el que estan vius, el que no han pogut tenir, perquè és menys vàlid amb una mina, de que la tocaven,
Pateixes.
Bueno, Bateixo, però és que intento pensar en gros, perquè jo veig, me preocupa si que desaparegui, perquè evidentment la part sentimental meva, i com per molt que digui, jo sóc orgullós de Síria pel tema originari de la cultura que ha portat, per la llum que han donat a la humanitat, és molta. I no mereix el tractament que està tenint, i fins a tot la gent està mirant per altre cantó mentre estan liquidant el segle XXI. No me lo crec, al segle XXI, que hi ha uns crims de la humanitat que sigui d'aquesta envergadura.
I que es vulgui encarregar una civilització, que això també és molt greu. Joan, moltíssimes gràcies per ser avui a la tertúlia. Eduard, Gemma, Gaspar, fins un proper dia, i a tots vosaltres hem volgut tocar avui un tema que evidentment no podem explicar res més en concret, perquè tampoc estem allà i tampoc sabem totes les fake news que es fan córrer i tot el que es fa córrer que no tens la realitat. I perquè a més la veritat, com s'ha demostrat al llarg de la història, és molt difícil de saber. Us deixem, no? I tornem. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Barra Lliure amb Pilar Gonyi.
La una en Canarias. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa. Con